res, falten 5 minuts per un quart d'11 de la nit. És el moment de veure què està marcant la pauta de l'actualitat. Pepa Ferrer, bona nit.
Bona nit.
Que jo sempre, a vegades, m'afanyo abans d'hora. Dijous passat estàvem comentant que els ingressos de la música digital s'han doblat en tot el món i avui La Vanguardia, en portada, ens explica que els CDs tenen els dies comptats i que el futur és el mòbil.
I és que precisament el món digital és un món en constant mutació i ara és el mòbil que agafa terreny. L'utilitzem no sol per comunicar-nos, sinó també ara com a reproductor musical. Pot ser aquest és un dels motius que ha fet que Apple anunciés no fa gaire el seu iPhone.
En vam parlar aquí, sí.
I si entreu a la nostra pàgina web en podreu veure les fotografies. I és que la vida dels CDs, en canvi, està en perill. En 10 anys sembla que passaran a ser un producte marginal, ja que tota la música serà digital. Serà com ara quan veiem un vinil i diem Déu meu, aquells temps, doncs això passarà amb els CDs.
Els DJs són de culte, els vinils, cadascú s'ho mira com vol. També,
en canvi, el que no sabem és si agafaran més protagonisme les batalles entre les plataformes digitals que comercialitzen música legalment, que últimament també en tenen moltes, o si trobaran una manera més pacífica del mercat.
La resposta segurament estan en els nous sistemes de distribució musical que, de fet, casualment són l'eix central del mercat Mídem, d'aquest event, d'aquest mercat, que se celebra a Canes.
El Mídem és el mercat de la indústria discogràfica i aquest any també ha constatat precisament aquest auge digital. Per exemple, la quarantena de segells catalans que hi participen busquen empreses de distribució que treballen en la xarxa i els permetin d'utilitzar canals alternatius a les grans multinacionals. L'empresa que més acords amb discogràfiques ha signat és The Orchard. És la número 1 del món de la distribució i de la promoció de música independent digitalitzada i que es descarrega legalment, tal com ens explicava avui VilaWeb.
I casualment, fent un repàs a aquest diari electrònic a VilaWeb, la Pepa Ferrer ha recollit una altra proposta que, davant d'aquesta preocupació pel canvi climàtic i de les seves conseqüències, doncs estan naixent moltes iniciatives. També en aquest espai, la setmana passada, parlàvem d'aquest GPS que ajuda doncs, a triar rutes més ràpides i, per tant, també més sostenibles perquè no contaminen tant, no gasten tanta energia. I avui, Pepa, has trobat a la premsa a l'actualitat un joc que també ens ajuda a veure si som o no sostenibles.
És així, és un videojoc, ens ajuda a saber la nostra contribució a això que s'anomena escalfament del planeta. El joc està dissenyat per uns estudiants irlandesos, comença quan dos jugadors ocupen una casa i han de decidir la seva temperatura interior, la seva il·luminació, el mitjà de transport que utilitzaran per desplaçar-se. L'objectiu és emetre el mínim diòxid de carboni. Aquest joc virtual, a més, inclou una biblioteca virtual i informació sobre el canvi climàtic.
Les noves tecnologies està clar que guanyen terreny, però la literatura, i de fet doncs el paper escrit, perquè també estem trobant molta literatura a la xarxa, té els seus premis. En aquest cas, el premi és la tercera novel·la de Melcior Comas, que és el seu tercer premi també a la vida real, el Premi Ciutat de Palma. Tercera novel·la i tercer premi.
Tercera novel·la i tercer premi de l'escriptor de Sa Pobla i l'ha guanyat amb una novel·la El llibre dels plaers immensos, una història que repassa la vida d'un noi mallorquí amb vocació intel·lectual i de músic de jazz, que va descobrint la complexitat del món a la vegada que experimenta de primera mà l'amor i el desamor. Recordem precisament que aquests Premis Ciutat de Palma de novel·la i poesia van passar a ser bilingües el 2005, una decisió que en el seu moment va dur molta polèmica. Cal dir que en aquesta edició el nombre d'originals presentants, la llengua castellana és la que guanya. En castellà optaven al premi 68 novel·les i en català 8, i precisament n'ha guanyat una d'aquestes 8. En canvi, la poesia la cosa s'ha igualat i 25 s'han presentat en castellà i 27 en català.
Seguim amb els llibres, en aquest cas és un assaig. A vegades hi ha pocs estudis publicats sobre aquest tema. Es tracta de la història i l'evolució del moviment d'extrema dreta a Catalunya. Ara l'historiador Xavier Casals doncs, s'hi ha posat i amb el títol Una altra Catalunya doncs, tenim un estudi d'aquest tema.
Ultra Catalunya presenta el recorregut i l'evolució de l'ultradreta en els darrers 40 anys. Falangistes, guerrillers de Cristo Rei, neonazis, pinyaristes, carlins, skinheads, ultracatalanistes, brigades blanquiazules i més grupuscles. Casals ens explica quins trets uneixen aquests grups. Per exemple, defugen el terme partit en la seva denominació, eviten situar-se a l'eix esquerra-dreta, censuren els partits tradicionals, s'han configurat a Catalunya però tenen vocació estatal i, si en voleu saber més, Ultra Catalunya està publicat per l'Esfera dels Llibres i és una proposta que apareixia avui a les pàgines de l'Avui.
Doncs bé, Mira, parlant d'anticatalanisme, de fet també tenim una proposta al País Valencià. Aquest any es commemora el 300 aniversari ja de la batalla d'Almansa, una batalla doncs, que va obrir l'ocupació del Regne de València i es van perdre els furs, les llibertats, i em sembla que el que es vol és girar una mica la truita ara, Pepa.
Exacte. Això és, va ser el 25 d'abril del 1707 i seria el símil al que vosaltres celebreu aquí o commemoreu aquí l'11 de setembre del 1714. Per commemorar-ho, la Vall d'Albaida en tenen preparada una de bona. Il·luminaran tota la vall, que deu ser ben preciós això, des dels llocs més elevats de la comarca fins a les cases que s'hi vulguin adherir. Ha estat una idea de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i es tracta d'una activitat simbòlica que vol recordar les antigues alimares.
Les alimares que eren com unes llums amb espelma o amb oli?
Sí, unes llumetes que es posaven a dalt de totes les muntanyes per il·luminar. Si sou de la Vall d'Albaida, això passarà però el 24 d'abril.
Però us heu de posar una miqueta les piles, per fer-vos amb...
Les piles i les llums.
Amb la vostra llum. I vinga, anem amb un festival, se celebra anualment, de fet el Ferran Auberni ens en podria parlar, i les dues darreres setmanes doncs, de gener passa sempre aquí, al Park City, un poble de l'estat de Utah, als Estats Units. Estem parlant del Sundance, que aquest any desenterra com a tema les contracultures yippie, atenció, yippie i no hippie, i punk.
El festival va sorgir d'una idea de l'actor Robert Redford. Redford volia donar una oportunitat a joves creadors aliens a la indústria de Hollywood i ara és el festival de cinema independent més important del món. D'aquest festival n'han sortit grans noms com el Quentin Tarantino o els germans Coen. Aquest cap de setmana, els Sundance, s'han estrenat dos documentals, un de Chicago 10, el protagonista del qual és Abby Hoffman, que segurament el podeu recordar perquè és el líder del moviment yippie, que va ser empresonat per la seva protesta contra la guerra del Vietnam, i Joe Strummer, de Future Unsen, sobre el cantant de grup, del grup punk The Clash. Tots dos documentals busquen posar a debat la ràpida assimilació que tenen els moviments de ruptura cultural, com han sigut els yippies, els hippies, els beats, els bohemis o els punks, per part de les noves classes empresarials.
I hem de dir, Pepa, que si haguéssim d'explicar què seria això del yippie...
Dels yippies. Els yippies serien com una variant dels hippies, però no ben bé el mateix. La paraula, de fet, ve d'un partit, del Partit Internacional de la Joventut, que és Youth International Party. És un partit polític que es va crear als Estats Units el 1967, i que van fer molt de rebombori polític al carrer.
Doncs, Pepa Ferrer, moltíssimes gràcies per parlar-nos del que ha marcat avui la pauta a l'esfera nacional i també internacional. I ara, si us sembla, ha arribat el moment de presentar l'enquesta amb la Montserrat Rossell.